Vanguardia.
Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Des que els nord-americans van entrar a la Segona Guerra Mundial, només era qüestió de temps que els aliats assaltessin el continent europeu per lluitar contra els alemanys. El lloc on s'havia de produir el desembarcament era clau perquè els nazis tenien clar que la millor manera de parar-lo seria a les platges. Els serveis d'espionatge i de contraespionatge dels dos bàndols van iniciar una competició mortífera al voltant d'aquest gran secret militar. La gent Arabel per part dels alemanys i la gent Garbo per part dels aliats van ser els dos espies més importants. El que no sabien els alemanys és que Arabel i Garbo eren una mateixa persona, l'espia català Joan Pujol. Un agent dels serveis secrets britànics va batejar Joan Pujol com Garbo pels seus grans dots interpretatius. De fet, Garbo va actuar tan bé que el mateix Hitler va morir pensant que les tropes aliades havien desembarcat a Normandia i no a Calais, molt més al nord, per un canvi de plans d'última hora. Tant s'ho va pensar Hitler que abans de suïcidar-se va condecorar l'agent català amb la Creu de Ferro, la segona medalla més important en l'escalafó militar alemany. Pujol també va rebre la creu de membre de l'Imperi Britànic, o sigui que va ser l'única persona condecorada pels dos bàndols. La seva carrera com a espia va ser ben original des d'un bon començament. Un cop acabada la Guerra Civil, Joan Pujol es va proposar servir a Anglaterra com a espia. La idea semblava molt esbojarrada i, de fet, l'ambaixada britànica no li va fer cap cas. Llavors va canviar d'estratègia i es va oferir als alemanys. A l'ambaixada alemanya el van preparar en l'art de l'espionatge. Pujol els va fer creure que els passava informes des d'Anglaterra quan realment es trobava a Lisboa. Aquells comunicats falsos van arribar als serveis britànics d'espionatge que es van interessar per aquell espia. Un cop convençuts que no era un espia alemany, sinó un d'espanyol que realment els intentava ajudar, el van convidar a anar a Londres. Va arribar a la capital anglesa sense saber res d'anglès ni pràcticament res d'espionatge, però amb una imaginació prodigiosa va aconseguir engalipar els serveis secrets nazis. Com sempre, nosaltres, el nostre assessor en temes històrics, el doctor Oriol Junqueras, benvingut.
Moltes gràcies.
El desembarcament de Normandia és tan clau, era tan important saber on desembarcar o no, però sí, jo he vist moltes pel·lícules, El dia més llarg, totes aquestes, el soldado Ryan, carai. Totes aquestes, sí, sí. Per tant, estic documentat.
Clar, clar, ja ho veig.
Sí, sí. Sembla que l'empenta dels aliats era més que suficient per aconseguir derrotar els nazis.
Els aliats disposaven d'una superioritat demogràfica, industrial i armamentística indubtable. El que passa és que no n'hi ha prou amb tindre superioritat demogràfica, industrial i armamentística perquè cal tenir-la en el lloc adequat. I una cosa és tenir-la en les fàbriques nord-americanes o tindre-la en les divisions que estaven disponibles a la Gran Bretanya o tindre-la en forma de divisions d'infanteria soviètica, i l'altra és tenir-la en el lloc precís. I el lloc precís és que molt probablement era indispensable un segon front a Europa. Un segon front perquè des del 1941 existia un primer front, que era el front de l'est, el front que enfrontava en els alemanys contra els soviètics. Però els soviètics, que havien patit molt i que ara ja estaven d'ofensiva, diguem-ne, ja estaven guanyant terreny, feia molt de temps que demanaven aquest segon front perquè sabien que si existia un front a l'oest d'Europa, és a dir, un front a França, a Itàlia, en algun lloc d'aquests, els nazis no podrien concentrar totes les seves reserves per aturar els soviètics i, per tant, els soviètics avançarien més de pressa.
Perdona, hi havia un segon front, era el front italià.
Hi havia un
desembarcament a Sicília, sí? Després d'haver conquerit els aliats al nord d'Àfrica,
sí?
Després a Calàbria, estàvem pujant, estàvem a Monte Cassino, diguéssim, arribant a Roma.
Sí.
Segon front ja n'hi havia.
Aquest segon front, si mirem... Bueno, primer, diverses reflexions. Una, els americans, des del principi de la guerra, havien prioritzat l'espai europeu. Havien dit, és molt més important guanyar la guerra a Europa que al Pacífic. És molt més urgent derrotar els alemanys que els japonesos. Per tant, havien decidit prioritzar Europa. Però en aquesta priorització d'Europa, els nord-americans havien fet primer tot un seguit d'operacions prèvies per assegurar-se les bases necessàries per fer l'assalt a Europa, i havien retrasat molt aquest assalt a Europa. Per exemple, primer havien fet una gran concentració de forces a la Gran Bretanya, segon havien desembarcat al nord d'Àfrica i havien ocupat tot el nord d'Àfrica, tercer havien desembarcat a Sicília, quart havien desembarcat al sud d'Itàlia, però si mirem un mapa italià, o un mapa d'Europa, veurem que Itàlia és relativament estreta, aquesta península italiana és relativament estreta, almenys estreta pel concepte contemporani de la guerra, i d'una guerra tan gran com la Segona Guerra Mundial, on la disponibilitat d'efectius, infanteria, tancs, aviació, etc, etc, fa que sigui molt difícil desbordar per un espai tan estret com Itàlia. És a dir, les tropes nord-americanes ho tenen molt difícil per poder perforar les línies defensives alemanyes. De fet, els alemanys aconseguiran resistir en sol italià fins l'abril de 1945, i per tant, durant molts i molts i molts mesos. I per tant, l'obertura d'aquest segon front a Europa en versió italiana era clarament insuficient per representar un gravíssim mal de cap pels alemanys. El front italià representava un mal de cap pels alemanys, però un mal de cap relativament petit, i calia un segon gran front, és a dir, un segon front que fos molt gran, i aquest segon front molt gran podia arribar o sortint des del nord d'Àfrica, aprofitant que tenien molt material i molts soldats posats al nord d'Àfrica, punxant al sud de França, per entendre'ns, desembarcant a la Provença, per posar un exemple, o a Narbona, etc, etc, o punxant a Iugoslàvia i Grècia, era una opció. I l'altra gran opció, la més temptadora des d'un punt de vista estratègic pels nord-americans i pels britànics i pels seus aliats, etc, etc, canadencs, era desembarcar al nord de França. Per què? Perquè la immensa majoria de les reserves militars britàniques nord-americanes estaven concentrades a la Gran Bretanya. I perquè la distància marítima que separa les costes de la Gran Bretanya de les costes continentals europees és molt petiteta. Per tant, on tenien més tropes...
Hi havia una altra possibilitat, que desembarcar a Bèlgica, al port d'Anvers. Sí. El problema de fons és que és una via directa per entrar al cor d'Alemanya. Però en el fons és que, clar, allí les defenses eren tremendes, diguéssim. No, eren tan brutals que sí. Ni els mateixos alemanys estaven convençuts que... podien desembarcar en molts llocs, però en Veres i la seva regió, impossible. O
sigui... hi havia un càlcul que feien tant els aliats com els alemanys, diguem-ne, els nazis, que consistia en dir, bueno, quantes tropes tinc, quina distància haig de recórrer i quina oposició m'oposarà al meu enemic, diguem-ne. I per tant, hi havia opcions que es descartaven, perquè malgrat ser més properes i potser disposar de més tropes per desembarcar-hi, estaven molt bé protegides. El cas d'Anvers, el cas de tota la costa holandesa, que era molt difícil de transitar perquè estava plena de pòlders inundables, etc, etc, que els alemanys podien aprofitar per frenar l'avançada aliada. De fet, una operació d'aquest tipus es va arribar a intentar aerotransportada, la batalla d'Arnhem, la batalla del pont llunyà posterior, sí. I en els nord-americans els hi va sortir fatal, diguem-ne. Per tant, és obvi que, tenint en compte com els hi va sortir aquesta famosa operació del pont llunyà d'Arnhem, doncs l'opció de desembarcar directament a Holanda era descartable, i per tant buscaven una alternativa. L'alternativa era el pas de Calais, davant de Dunkerque, que era molt temptador. Era
que ja havien fet un intent al 42, una mica...
Sí.
Fallit,
sí, i era el més proper, és des d'on s'havia retirat l'exèrcit britànic al començament de la Segona Guerra Mundial, la famosa fugida de Dunkerque, diguem-ne, etcètera, etcètera. L'altra era Normandia, i n'hi havien d'altres, des de la vessant africana, per exemple...
La Bretanya, abans, també s'havia parlat d'anar a la Bretanya, baixar més al sud...
Sí, o fins i tot donar una mica la volta a la Bretanya i atacar algun punt de la costa oest de francesa, a la zona de Nantes, de Bordeus, etcètera, etcètera. Aquí el problema era la distància. I després, en el front mediterrani, a part, abans hem dit Provença, Narbona, Grècia i tot això, hi havia una altra possibilitat que algun cop sembla ser que es va considerar, diguem-ne, sobre això també és difícil arribar a un consens, que era desembarcar, per exemple, posats a fer a Catalunya. I alguna vegada s'ha dit que els nord-americans es van plantejar la possibilitat de desembarcar, per exemple, a Roses, com grecs del segle V abans de Crist, diguem-ne, o com romans del 218 abans de Crist, desembarcar Roses. Amb quins arguments? Un, bueno, és relativament proper, encara que és distant, de les bases nord-africanes que en aquell moment ja controlaven els americans, Alger, Oran, Tunis, etc, etc, fugia... I l'altre, no trobarien gaires obstacles, perquè és evident que l'exèrcit franquista no estava en les mateixes condicions tècniques i humanes que l'exèrcit nazi. I per tant, hi hauria menys resistència de si desembarcaven a Roses que si desembarcaven a qualsevol punt controlat pels alemanys. I després que el golf de Roses era relativament ample, etc. Hi havia alguns arguments que donen una certa versemblança en aquesta hipòtesi que en ocasions ha estat mencionada, diguem-ne.
Avui ens acompanya el periodista Jordi Finestres. Jordi Finestres ha escrit moltes coses, moltes sobre temes històrics, però una de les coses que ha escrit i que ha investigat ha estat precisament el tema que ens ocupa avui, l'apassionant vida, com a mínim aquest període de la seva vida, de Joan Pujol, el famós i mític Garbo, l'espia Garbo. Benvingut al programa.
Moltes gràcies,
Jordi. Parlem d'en Garbo. Pujol, on neix? On és?
Neix a Barcelona, neix a l'Eixample, al carrer Muntaner, neix el dia dels enamorats, bueno, això és el que es diu, el 14 de febrer del 1912, persona doncs d'una família, no diríem que benestant, però si en tot cas doncs acomodada a l'Eixample de Barcelona. Bé, amb un currículum podríem dir d'infantesa i de joventut que no ens fa pensar que després pugui ser un espia mític i condecorat pels dos exèrcits.
Clar, perquè això de ser espia
no hi ha una universitat
petit,
ni acadèmia.
De petit t'ho imagines, no? Que allò, seré espia, però clar, quan creixes ja veus que és un camí complicat. Sí,
sí, sí. Realment en el perfil de la majoria d'espies trobem aquesta paraula que es diu autodidacta 100%, perquè evidentment l'aprenentatge de l'espionatge, almenys com suposo que tots ens ho imaginem per les pel·lícules i tot plegat, doncs és això, són persones a mig perfil entre l'aventura, són persones evidentment doncs que no tenen por, però és clar, com et deia, fins a la joventut, doncs aquest noi doncs és una persona normal i corrent, fa estudis imaginaris avícoles a Mataró, per tant és una persona que es vol dedicar al tema del comerç, del món dels pollastres, per tant imagineu-vos que lluny que està
no sembla molt adequat, no?
Clar, que ara parlàvem fa un moment de Normandia. Tot canviarà, però, a partir del 36. I encara és una persona relativament jove.
Perquè ell és una persona que abans tingui alguna implicació política o... No se'l coneix.
No se'l coneix, ni de fet les memòries que va escriure poc abans de morir, el 84, no ho explica. Per tant, ens hem d'imaginar que el punt de partida de tota aquesta gran història arrenca precisament el 36, amb la guerra. Per què? Doncs perquè allà la guerra ja començarà a fer coses, entre cometes, estranyes. Estranyes, perquè el 36 detenen els pares de la seva companya, el detenen els republicans, anarquistes en aquest cas, i després ell s'ha d'amagar perquè té por doncs, que també el detinguin. El que passa que és una persona doncs, jove i diu, escolta'm, a més d'estar amagat el que has de fer és anar a lluitar. I es presta com a voluntari per anar a la guerra. Estarà al front de l'Ebre, estarà per la zona de Flix, però compte que al cap de 15 dies...
Durant l'ofensiva, o sigui, l'any 38.
Sí, a partir del 38. Però compte que al cap d'uns mesos es canvia de bàndol. O sigui, la primera temeritat de la seva vida, això que ja explicarem del doble joc, alemanys i els aliats, ja té una mena de bateig de foc i mai més ben dit a la Guerra Civil. Passarà de ser un soldat de la República a ser un soldat de l'exèrcit rebel. En tot cas, ell explicarà això, sí que ho diu a les memòries, que ell no es va sentir mai franquista ni, evidentment, pensava poder tenir alguna mena d'avantatge en acabar la guerra en cas com va passar que guanyessin els franquistes. Senzillament va explicar que se sentia més còmode al costat dels guanyadors. És un personatge que ja ho anirem veient, la seva biografia, i sempre s'apunta o mira d'apuntar-se al cavall que veu que pot guanyar.
En aquest sentit és un personatge intel·ligent, una mica cínic, però...
Cínic, si volem amb doble vessant, no? És això, fins a quin punt és un heroi, és un farsant, bé...
S'ha de dir que durant la batalla de l'Ebre les desercions dels republicans van ser moltes per raons tan simples com que molta gent suposo que va veure clar allà que allò no hi havia possibilitats de sobreviure i per una qüestió de supervivència personal.
Sobretot a partir del 30 de setembre, diguem-ne, de conferència de Múnich, i quan arriba la notícia de que no esclatarà la guerra a Europa i de que els britànics i els francesos han cedit els sudets txecs, diguem-ne, a l'Alemanya de Hitler, molts soldats catalans que estan a l'Ebre se n'adonen que si allò fins aquell moment tenia un sentit discutible o escàs fins i tot, a partir d'aquell moment tenia un sentit pràcticament inexistent, i llavors hi ha soldats que s'adapten a la nova circumstància passant-se de bàndol.
Hi ha molts que moren amb l'intent, eh?
I tant, i tant. Passar de bàndol era molt difícil perquè et disparaven els teus per l'esquena perquè no et passessis, i et disparaven els altres
perquè
et
veien
venir, exacte, no sabien qui anaves a fer, exactament, d'acord? I a més, hi havia, òbviament, a tots els exèrcits aprofitaven el creuament de bàndols per creuar un espia, per creuar algú, dir que en canvi de bàndol i prendre una posició per sorpresa. Per tant, és obvi que el que et veia venir sovint et disparava i després, si de cas, ja et preguntaria. Sí. El que passa que a vegades tu no tenies opció de contestar un cop t'havien disparat. Però, per tant, les desercions són relativament habituals en general a la guerra i en l'Ebre en particular. I després aquest xicot que ha estat 2 anys amagat a Barcelona per por de que el matessin, diguem-ne, perquè té por que aquests anarquistes o en aquesta borratxera de sang que es viu a la Revolta Republicana al matí, ens passa 2 anys amagats, protegit per el que s'anomenava el Socors Blanc, segur que algun tipus de preferència ideològica, molt conscient o no gaire conscient, però algun tipus de preferència ideològica té a favor del bàndol no republicà, per entendre'ns.
I lluita, llavors, amb els nacionals.
Sí, sí, sí. El que passa que llavors arribem ja al final de la guerra, i llavors és quan comença la gran aventura del nostre personatge, d'en Garbo, perquè el trobem a l'any 39, establert al final de la guerra, a Madrid. Passa de viure a Barcelona i a Madrid, treballa a l'Hotel Majestic, a la capital de l'estat, on havia conegut ja unes setmanes abans la que seria, doncs, la seva esposa, Araceli, i allà compta que comença a escoltar per la ràdio, per la BBC, doncs, una mica el començament ja de la Guerra Mundial.
Llavors ell parlava anglès. Si escoltava la BBC...
Escoltava la BBC, però compta que no parlava anglès.
O sigui, més o menys l'entenia.
Més l'entenia, possiblement hi havia alguna persona, doncs, que el podia ajudar, perquè quan Garbo se'n va, ja m'avanço ara una mica expressament a Londres i tal, no sap parlar anglès, però compte que tampoc sabia parlar alemany. Per tant, estem parlant d'un espia dels nazis i un espia dels serveis d'intel·ligència britànics que no sabia parlar
l'idioma dels alemanys,
ni l'idioma dels alemanys, ni l'anglès en aquest cas, no? En tot cas, estem a Madrid al final de la Guerra Civil i al començament ja de la Segona Guerra Mundial. I aquest home, que ja ha fet aquest canvi estrany durant la guerra, també té ganes d'intervenir en el gran conflicte europeu.
Sí, és un aventurer, amb unes ganes de marxa que
déu-n'hi-do. M'imagino que els estudis ni les seves experiències, ni com a conserge al Majestic, ni com abans, doncs, donant de menjar els pollastres, no li devia interessar prou, i aquest home volia experiències realment
intenses.
Sí. Llavors el que farà és presentar-se a l'ambaixada alemanya i oferir-se com a espia. Així, directament. Jo no sé aquesta cosa ben bé com devia anar el diàleg. Hola, vinc si voleu, us faig d'espia. És a dir, ell ofereix amb els alemanys d'infiltrar-se amb els britànics per fer d'espia pels alemanys. Però compte que el que realment ell vol és espiar a favor dels britànics. És a dir, Garbo en cap moment té cap mena de simpatia pel nazisme, pel feixisme, i sí que se sent més proper, doncs, a la ideologia de les democràcies occidentals. Garbo el que vol fer és intervenir en aquesta guerra a favor dels aliats, i pensa que la millor manera de fer-ho davant de la impossibilitat d'anar al front, de ser soldat, etc., és fer d'espia, i per tant el que fa és anar a veure els alemanys. Els alemanys mig se'l creuen, però...
És que devia ser una mica bèstia. Posem-nos a la pell, encara que sempre costa, del oficial alemany castellà, i li ve un senyor que no parla alemany, que no parla anglès, li diu, escolti'm, sap què? Aniré a espiar a l'altra banda al seu favor.
Clar, és
que és un eixelebrat, diguéssim. No.
Evidentment, sí. I si no tens una constància de, doncs, una mica del perfil del personatge i de qui és. En tot cas, els alemanys, deixem-ho que jo ja tirem alguna cosa, no?
Sí,
aquesta frase
ja,
que es fa servir...
Ja el trucarem quan hi hagi alguna cosa. Sí, sí.
En edificis i en òrgans administratius. Mm-hmm. El que farà és, a continuació, anar a veure, evidentment, els britànics, clar, per dir-los, escolta, m'acabo d'anar a veure els alemanys...
Suposo que seguit per un alemany, perquè, clar, és lògic, no?
He anat a veure els alemanys, s'ho estan pensant, jo, si voleu, us explico el meu pla. Jo més els hi dic, i s'ho passaran, que treballaré per ells, però realment em contracteu vosaltres i faig de doble espia. I els britànics no se'l creuen.
Ja directament.
Clar, perquè
si la posició de l'oficial alemany ja era complicada, la posició de l'oficial britànic, que li diu això, de bé dir, aquest tio... té una cara que, en fi, és un personatge un poc a vergonya de marca, no?
A més, segurament els alemanys estaven més desesperats per obtenir informació que no els britànics, encara que era més fàcil infiltrar espies alemanys segurament a la Gran Bretanya que no pas infiltrar espies britànics a Alemanya per qüestions de seguretat, etc, etc. Però els britànics disposaven pràcticament des del principi de la guerra de la capacitat de desxifrar els codis alemanys, el famós codi enigma. Els alemanys tenien un sistema de codificació.
Gràcies als polonesos, que això no s'ha dit moltes vegades, perquè van ser els polonesos que van capturar el primer enigma i gràcies a aquesta investigació, que el van canviar els alemanys, però gràcies a aquesta investigació inicial dels polonesos, després acabarien aconseguint l'enigma bo, diguéssim.
I per tant, els britànics disposaven d'un sistema que no exigia espies per saber coses dels alemanys. Els alemanys creien que el seu codi enigma era impenetrable, de fet era un codi molt complex.
Estrictament era pràcticament impenetrable. La qüestió, on van intervenir els britànics, és la gràcia del tema, no era en el codi, que es canviava cada dia, sinó amb la màquina que generava el codi. Aquesta és la gran diferència. Els alemanys, de tant en tant, esbrinaven un codi dels aliats, però ja està. Però, en canvi, els alemanys havien inventat un sistema que cada dia es canviava el codi perquè la màquina el canviava automàticament. La gran habilitat dels britànics, primer dels polonesos, després dels britànics, va ser saber com funcionava aquella màquina i entendre com canviava el codi. A partir d'aquí, cada dia era un codi nou, però era desxifrable, òbviament, no?
I per tant, els alemanys, segurament més desesperats que no pas els britànics, potser van ser més receptius en l'oferta del nostre protagonista.
I ho van ser a la primavera del 41, és a dir, per tant, estem parlant de que Garbo s'estableix a Madrid al final de la Guerra Civil. Durant l'any 40, doncs, deu fer aquesta mena de contactes i deu començar-se a preparar, si és que una persona es pot arribar a preparar per ser, per si diuen que sí, i finalment serà la primavera del 41 quan els alemanys, no sé, potser per insistència, no? Al final li diuen al Garbo, doncs, escolta'm, té, infiltra't, ens passes informació, vés-te'n a Londres. A més, el Garbo diu, no, és que jo ja vull anar a Anglaterra, a més em faré passar per corresponsal de premsa. Ho té tot planificat, al seu cap ho té tot ben preparat davant de qualsevol pregunta que li puguin fer els alemanys. I, segons ens explica el Garbo, ho dic amb aquest sí condicional, no perquè no me'l cregui, perquè tots aviam ens l'hem de creure, i de fet els documents que dormen avui als arxius britànics, doncs, ens demostren que va tenir aquesta intervenció tan important a la guerra. Però sí que evidentment els diàlegs, els mecanismes de com entra a fer d'espia són degradats per les moltes entrevistes que va donar abans de la seva mort, de fet del 84 fins al 88. Doncs els alemanys, bé, finalment accepten i li donen diners, i ara sí, com les pel·lícules del James Bond, un pot de tinta invisible i una sèrie de codis per quan envia els missatges amb codi així i ben xifrats perquè només ho sàpiguen els alemanys. Garbo està molt content, llavors torna a veure...
No, el nom d'Arabel.
Ah, efectivament, perdona, és veritat, sí, és veritat.
El nom d'Arabel.
I diuen que a partir d'ara ets Arabel. Evidentment, abans de marxar d'Espanya, doncs, tindrà una sèrie de contactes d'ensinistrament, diguéssim, li anien passant instruccions de com cal actuar un espia alemany, fins i tot sembla que hi havia una mena de llibret, un codi, doncs, com ser espia, no? Sí. En tot cas, Garbo ha aconseguit el que volia, que era aconseguir la confiança dels alemanys. Torna a veure els britànics i els diu, no, ara ja no vinc com abans, que he anat a veure els alemanys, ja m'han acceptat, ara sóc espia alemany, per tant ara vosaltres m'heu de contractar, sí, perquè faré de doble espia. I els anglesos novament no se'l creuen, se'l treuen del damunt, deu pensar que aquest tio està boig, i ja està. I Garbo pensa, escolta'm, mentre aquests s'ho pensen, jo el que haig de fer, m'imagino, és demostrar que puc ser un bon espia. I el que fa és anar-se'n no a Londres com havia promès als alemanys, sinó que se'n va a Lisboa. Per tant, estem davant d'un personatge que ha enganyat els alemanys, perquè no anirà mai a Londres, o no anirà immediatament a Londres, no havia estat mai a Anglaterra, es compra unes guies turístiques d'aquestes de souvenir per començar a conèixer els punts, els mapes, els plànols de Londres i de les grans ciutats, i sobretot del port, i des de Lisboa comença a enviar missatges als alemanys de coses que poden passar a Anglaterra, que no van passar, de moviments de vaixells, els ports més importants, a Bristol, tal, de coses que llegeix els diaris, que escolta, i d'alguna manera s'inventa unes històries. En tot cas, més o menys els alemanys se'l van creient i en cap moment posen en qüestió de dubte que ja tenen un nou agent, perquè en van tenir uns quants més, en aquest cas un agent de l'Abwehr del Servei d'Intel·ligència Alemany a Anglaterra.
Pujol enviava cartes als alemanys pel correu ordinari des de Lisboa, encara que teòricament vivia a Anglaterra, com dèiem. L'excusa era que tenia un agent que volava sovint a Portugal i des d'allí podia posar la carta al correu. Els seus missatges eren molt ben rebuts a l'ambaixada nazi a Madrid.
Herr Oberst.
Sí? Endavant. Ah, és vostè, Frau Helga.
Ha arribat la carta que esperava des de Lisboa.
No l'ha vist ningú més, oi?
I tant que no. No es preocupi.
A veure què diu. No sorprengui...
No sorprengui si no escric constantment. Només ho faré quan tingui informació interessant. Prefereixo espaiar els enviaments. Fins al moment he cultivat amistat amb gent simpatitzant de l'eix amb l'objectiu de crear una xarxa. Les següents persones ja estan treballant per mi. Un portuguès anomenat Carvalho, a Newport, que vigila tot el districte, i especialment Cardiff, on cobreix el moviment de vaixells que transporta material de guerra a través del canal de Bristol. Un suís anomenat Gerbers és a Bootle, Liverpool, per cobrir aquest important districte. Els vaig prometre $25 per cada informació interessant i també $2 diaris per les seves despeses. Encara no he fixat residència, ja que la meva prioritat actual és distribuir a possibles col·laboradors en les més importants regions d'Anglaterra. Segons informació fiable, el lloc on està arribant la major part de l'ajuda americana és Escòcia. A més, diverses indústries de guerra s'han traslladat allí per evitar els atacs aeris. Jo sóc a Oldham, però demà sortiré cap a Glasgow i després aniré a Londres a enviar la carta. Necessitaria una tinta especial per comunicar-me amb els meus agents. Pots subministrar-me'n? Tinc una curta llista de canvis d'ubicació de diverses factories, però haig de confirmar-los abans de final de mes. Escriuré de nou. Encara em queden diners. Ja parlarem d'això en la propera carta.
En guàrdia.
Aviam, perquè ens aclarim. En aquests moments tenim el Joan Pujol a Lisboa. És oficialment agent dels alemanys, però els alemanys els he dit que està a Anglaterra i que porta té una xarxa, pel que hem sentit, una xarxa d'espies que està captant, que només existeix a la seva imaginació. Els alemanys s'ho estan creient, això li estan passant diners. Els anglesos, mentrestant, no se'l creuen que vol ser espia anglès i, per tant, el tenen allà abandonat. O sigui, en aquests moments, perdona, és un estafador, en Pujol. Els està estafant diners als alemanys i visquen a Lisboa de l'estafa que fa els nazis.
No, no, $3.000, que déu-n'hi-do, $3.000 sí, a l'època, eh? Sí, poca sí. Broma.
Per això dic que, home, com a estafa és bastant bona, però encara no veig la transcendència.
És un dels millors guionistes, dels guionistes més ben pagats de la història.
Sí, és
perquè
cert.
Escriu uns guions fabulosos.
No, en Jordi Finestres, com jo t'ho podem dir professionalment parlant, que és cert. Digues, digues.
No, el que explicava, que tu ho has dit, que ell té a la seva ment una xarxa teranyina immensa de persones de la seva confiança que evidentment que no van existir mai. N'arriba a tenir atenció 27, esclar, 27, i cadascun, això és com un colabrot d'aquesta de la tele, cadascun ha de tenir una història, una muller, una família, on viu, una feina.
Està malalt, aquest li passa al campió, aquest es mor amb un accident de cotxe o de tren, no sé què.
A més, té uns personatges realment increïbles, no? Des d'un personatge de la Índia que està a favor de la raça ària, vull dir, té coses una mica estranyes, una mica estranyes. Fins i tot assegura amb una carta que té relacions sentimentals, amoroses, bé, deixem-ho així, amb una agent britànica, cosa que, sí, evidentment, és mentida.
És com James Bond, però tot des de Lisboa, diguéssim, sense haver trepitjat mai Londres, és fantàstic.
I compte que els alemanys m'encantaria poder tenir aquest document. No ho vaig trobar quan vaig estar a Londres buscant tota la documentació de Garbo, li enviar un manual de com seduir una dona. La qual cosa, fins i tot, no sé, mai es pot saber si la vida pot servir.
Veritat, aviam, això, com... si ho publiqueu a Sapiens, suposo que tindria un gran èxit, eh? Manual històric. Aleshores, com acaba d'espia anglès de debò? Perquè, esclar, no, ara només és espia alemany, és un estafador dels alemanys.
Sí, és un estafador dels alemanys, però, esclar, sí, els britànics, els serveis d'intel·ligència i de contraintel·ligència, de M5, evidentment, que paren antenes i veuen que hi ha un personatge, no saben ni el nom ni qui és, que suposadament està a Londres i que té una xarxa de 27 agents i que està enviant informació a Berlín via Madrid, una cosa molt estranya, i comencen a investigar i finalment el troben. I resulta que és el pesat aquell que venia a l'ambaixada britànica a Madrid. I penso, home, si aquest home ha aconseguit enganyar els alemanys i muntar aquesta estructura mental, potser ens pot servir. Llavors se l'emporten, ara sí, realment a Anglaterra, se l'emporten a Londres i diuen, escolta,
si...
ara faràs de doble gent, ara ja veiem que, tens, sí. que tu vals, no? Llavors és quan comença la història de Garbo. És a dir,
perquè llavors l'anomenen Garbo. Fins ara era només Arabel, i ara serà Arabel pels alemanys i Garbo pels aliats.
Sí, que el nom, doncs, com ja has dit al principi, és perquè, clar, veuen que aquest tio és un actor, i en aquest moment la Greta Garbo, que és una actriu, doncs, que està de moda i que té, doncs, un públic entusiasta, diuen Garbo, perquè ara ets Garbo. I començarà a treballar, ara sí, de forma professional pels serveis d'intel·ligència britànics. Obro parèntesis, aquest senyor tindrà a final de mes un sou que ve des de Berlín o des d'on sigui, en tot cas dels alemanys, i el dels els britànics. És el que té ser un doble espia.
Sí, sí, doble sou, sí, sí, és allò. Un pluriempleat, és el que es diu tècnicament. Però clar, la situació, aviam, evidentment que és perillosa, però jo sospito que per en Joan Pujol no devia ser tan perillosa, perquè estava protegit en tot moment pels britànics.
I menys ara.
A Lisboa encara, el podien pelar, però si els alemanys haguessin assabentat que les estava estafant, tal com les gastaven, no crec que hagués sobreviscut a l'experiència. Però ara sí que ho tenia la mar de bé.
Sí, sí, ara disposa, per entendre's, de la infraestructura dels serveis d'intel·ligència britànics i, per tant, doncs, compta amb la seguretat pròpia d'un espia a sou dels serveis anglesos, fins al punt de que, per exemple, en alguns moments els anglesos li facilitaran ja no només informació falsa o quin tipus d'informació, o informació falsa dins d'una informació que sigui veritat, perquè esclar, també ha d'anar molt en compte
ha d'explicar coses reals,
mentides, però clar,
també,
òbvies, sí. No? Però si per exemple hi ha algun problema, doncs els britànics no tenen cap problema en fer veure que el detenen perquè el Garbo pugui explicar, doncs, escolta'm, que ara durant uns dies no us puc enviar informació perquè els britànics sé que em persegueixen o m'estan a punt de descobrir. És a dir, aniran fent el doble joc, és a dir, tota aquesta inventiva del Garbo i dels agents d'alguna manera es professionalitza i l'imperi britànic es posa als seus peus, no? Per entendre'ns.
Clar, suposo que segur que hi havia altres espies alemanys a la Gran Bretanya que devien controlar-se entre ells, no? Per veure si un era traïdor o era lleial, i suposo que el mateix Garbo devia tenir algú que de tant en tant era el seu contacte a Anglaterra.
Sí, el que passa que el Garbo era com ja anem dient, era una persona molt astuta, i quan, diguéssim, havia alguna pífia, és a dir, donava alguna informació que llavors, doncs, per raons òbvies, no es complia perquè els alemanys veien això, sempre el Garbo deia que el meu subagent, un d'aquests de la xarxa dels 27, doncs, o s'ho ha inventat, que és un traïdor però ja l'hem fet fora. O sigui, sempre tindrà una excusa. És clar, algú pot pensar, home, un tercer reig es pot arribar a creure tanta mentida. Clar, la prova és que fins tot després de Normandia el condecoren, per tant, sí, hem d'entendre, sí, sí, que aquest gest simbòlic, si es vol, demostra, evidencia que els alemanys se'l van creure fins al darrer moment i que no van sospirar, i que en tot cas, com dic, les pífies eren atribuïbles, doncs, a les errades, a la falta d'aptitud d'uns dels seus suposats subagents, no?
Els britànics eren molt sofisticats i molt eficaços, i això vol dir molt cruels amb la gestió de la informació. Molt cruel vol dir que el Servei d'Informació Britànic a vegades sabia, a través del codi Enigma, que hi havia un vaixell que seria torpedinat pels submarins alemanys, i no l'avisaven en aquell vaixell, perquè si l'haguessin avisat, els alemanys haurien acabat sospitant que algú sabia el que anaven a fer. Per tant, els britànics, a consciència, amb una demostració, no sé si de cinisme o de sang freda extraordinària, de disciplina militar brutal, van estar disposats a sacrificar ciutats, barris, vaixells, unitats militars, per tal de mantenir el secret, i per tant estaven disposats a córrer aquest tipus de costos tan elevats per mantenir la capacitat de seducció que Garbo exercia sobre els serveis secrets alemanys, diguem-ne.
Però és clar, els devia engalipar, suposo, de manera molt controlada pels britànics i devia fer que atacs que havien de ser terribles es convertissin en atacs de filfa, que operacions
britàniques... Hi ha molta informació que tu la pots donar sense que representi un gran cost. Per exemple, sé que ve un gran comboi i va escoltadíssim pels americans. Bueno, clar, els submarins alemanys ja no s'arriscaran perquè...
I a més és veritat.
I a sobre és veritat, i llavors quan arriba el gran comboi i altres espies ho confirmen, diuen, veus, el Garbo ho sabia des
abans,
de... una setmana abans, però bueno, tampoc no els ha servit de res, per tant, hi ha molta informació que tu pots gestionar sense que representi un risc, encara que aparentment sigui molt bona.
Sí, inclús informacions com desastres militars, que van tenir bastants els aliats quan la preparació de Berlor, per exemple, van tenir un desastre amb unes maniobres en què van morir un parell de milers de soldats amb uns enfonsaments i això. Si no recordo malament, en Garbo això ho va passar, perquè en definitiva tampoc no, clar, no passava res, diguéssim.
Que crec que, diguéssim, que la gràcia d'aquesta història és que Garbo, evidentment, amb l'assessorament dels britànics, de tant tant havien de colar una notícia que fos certa, com dieu els dos. Evidentment que no sempre havia de ser una informació que pogués ser transcendental, no?, pel curs de la guerra, però esclar que havia de donar. Penseu que el Garbo, tot i que és conegut evidentment pels missatges previs i dels dies ara hi arribarem, del desembarcament de Normandia, evidentment ell arriba a enviar 1.500 missatges als alemanys, és molts missatges. Per tant, evidentment, hi haurà de tot, hi haurà missatges que no tenen cap mena d'importància, n'hi haurà que en tenen menys, però dona la sensació que tot plegat és per tot el que fa Garbo des que arriba a Londres al 40, finals ja del 42 fins al desembarcament de Normandia, serà d'alguna manera anar-se guanyant cada vegada més la confiança dels alemanys perquè tinguin com una persona ja de referència i creïble. Tot això per arribar al juny del 44.
Arribem al juny del 44. Què passa? Des de quan es preparava aquesta operació? Suposo que devia ser... Estem parlant de milers i milers de soldats, centenars de vaixells...
Centenars de milers de soldats, sí.
Acumulats més o menys al sud d'Anglaterra. Per tant, això no calia ser gaire espia per saber que estaven a punt de fer l'assalt al continent.
Per tant, no. A veure, la preparació es feia... com a mínim mentalment, gairebé des de l'any 42. És a dir, des de l'any 42, recordeu que la Guerra Mundial ha començat el 39, setembre del 39, que efectivament en el front occidental ha començat el maig del 40, que els americans s'han incorporat a la guerra el desembre del 41. Doncs, més o menys des del 42, s'està planificant el futur desembarcament a Europa i l'està planificant el general Eisenhower, que és el comandant en cap de totes les forces en el front occidental. I, per tant, hi ha una preparació brutal, perquè són conscients que han d'acumular la capacitat necessària per desembarcar centenars de milers d'homes, que poca broma, diguem-ne, amb tot l'equipament, tot el material necessari, tota la cobertura aèria necessària, blindats, aliments, gasolina, cigars, bales, etc. Recordeu que els nord-americans, per poder gestionar tot això, inventaran el que ara nosaltres anomenem informàtica. Per tant, imagineu l'esforç que han de fer de control i de gestió de tot aquest esforç. Alimentar totes aquestes tropes que tenen acumulades o que van acumulant a la Gran Bretanya durant un any i mig, durant dos anys, perquè no causar incidents amb la població civil, i això és una gestió molt complexa, diguem-ne, i per tant és una preparació extraordinària. De fet, els aliats s'explicaven ells mateixos que si el desembarcament de Normandia, el desembarcament famós del dia D, el dia del desembarcament, fallava, l'operació es podia retrasar diversos mesos, i retrasant-la diversos mesos, doncs s'havien d'assumir molts riscos, com per exemple doncs que els soviètics flaquegessin amb les seves ofensives d'hivern sobre els alemanys, que Hitler tingués temps d'arribar a posseir la bomba atòmica, etc. Per tant, pels nord-americans era una decisió complexíssima.
Aleshores, arribem a aquest moment i suposo que impliquen a Garbo immediatament amb tot el tema d'emmascarar aquesta operació.
Sí, de fet, ja unes setmanes abans del dia D, del 6 de juny del 44, Garbo, la majoria ja de missatges, tant escrits com de ràdio, ja tots fan referència al desembarcament aliat. Ell va dient que es prepara el desembarcament aliat. De fet, tothom sabia que es prepararia un desembarcament, i doncs va donant informació i més informació del moviment de tropes, de vaixells, de material, etc. I comença a parlar fins i tot de quins punts de França poden ser. És a dir, va creant una atmosfera de tensió, no? És a dir, prepareu-vos que això està a punt. Evidentment, en cap moment informarà fins pràcticament unes hores abans, a dir, ara és el moment. El missatge clau que envia els alemanys dient el desembarcament ha començat, l'envia unes hores abans del desembarcament real, no? Doncs per què? Perquè Garbo sempre argumenta que hi ha molts moments de vaixells, etc, etc, però que és una decisió secreta que pràcticament només sap els alts comandaments aliats. I els alemanys s'ho van creient, van preparant i diuen, bueno, ja ens dirà fins a l'últim moment on és el punt. I l'estratègia és, com que els alemanys tampoc, independentment del Garbo, tampoc tenen clar en quin punt de la costa francesa arribaran o desembarcaran els aliats, no concentren les tropes a Camp Un en concret, però sí que compta que hi ha un dels missatges claus de la història del nostre home d'avui, del Garbo, que és, compte que pot ser o serà pel pas de Calais. Tot i que diu, però a Normandia també hi haurà un desembarcament, el que passa que serà un desembarcament menor del que llavors seria, una maniobra de distracció, però el gruix de les tropes aliades serà pel pas de Calais, i això serà clau.
Pujol, en la seva personalitat d'Arabel, va informar els alemanys del desembarcament a Normandia, però ho va fer prou tard, com dèiem, perquè no tingués poder de reacció. Tot i així, les divisions Panzer van defensar-se amb èxit i les baixes aliades eren espantosament altes. L'èxit de la invasió penjava d'un fil. Era el moment de fer arribar als nazis un missatge transcendental que potser salvaria l'operació.
És perfectament clar que l'actual atac és una operació a gran escala, però amb caràcter de divergència, amb la finalitat de distreure el màxim de les nostres reserves a l'àrea d'acció i retenir-les allí amb la finalitat de donar el cop en un altre lloc amb èxit assegurat. No m'agrada opinar mai si no tinc raons de pes que justifiquen les meves asseveracions. Així doncs, el fet que les concentracions del sud-est i est d'Anglaterra estiguin inactives deu ser perquè les tenen reservades per realitzar amb elles altres operacions importants. Els constants bombardeigs que pateix el pas de Calais i la situació estratègica d'aquestes forces fan que sospiti d'un atac a aquella regió francesa, que d'altra banda és la ruta més curta pel seu objectiu final, o sigui, Berlín. Per l'agent J5, vaig saber ahir que existien 75 divisions a l'illa abans de començar l'actual assalt. Suposant que utilitzin un màxim de 20 a 25 divisions, quedarien unes 50 divisions per intentar un segon cop. Espero que sotmetin al nostre alt comandament tots aquests informes i estudis, ja que en aquests instants un moment d'indecisió pot ser decisiu, i abans de donar un pas en fals per falta de coneixements precisos, tinguin tota la informació que els transmeto juntament amb la meva opinió basada en la creència de que tot aquest actual atac és una trampa de l'enemic per fer-nos moure totes les nostres reserves en una precipitada disposició estratègica de la qual ens lamentaríem més endavant.
En guàrdia.
75 divisions els diu que té el Garbo, l'Arabel. Com s'ho podien creure els alemanys? Si és que és obvi que no hi havia tanta gent.
Home, de fet, els aliats tenien moltes divisions. Pensem que en el desembarcament de Normandia hi participen la 82, la 101, etcètera, etcètera. Vol dir que la numeració en aquell moment de la Segona Guerra Mundial era força correlativa i cada divisió tenia assignació, cosa que no passava en l'exèrcit dels Estats Units. Per tant, disposaven de moltes divisions. A més, una altra qüestió clau per enganyar els alemanys és que els nord-americans agafen el millor general que tenen en les operacions de blindats, és a dir, el millor general per penetrar en profunditat en territori enemic, ho ha demostrat a l'Àfrica i ho ha demostrat a Itàlia, que
Sicília,
és Patton,
sí,
a Sicília, i l'envien a Dover, que és just davant del Pas de Calais, i per tant és el lloc on Garbo els diuen als alemanys que els aliats desembarcaran, i els aliats saben que Patton està allà, el general a qui més pot tenen.
Sí, el passegen, és que el passegen va fent discursos, bueno,
i es deixen
el fachenda, digues.
Exacte, que ja ho era molt, diguem, sí, sí. I per tant no li costa gaire fer el xulo, però
només un detall, ell trobava que estèticament el seu ídol era Mussolini, i ell intentava vestir-se de debò de Mussolini sempre que podia, o sigui, imagineu-vos el personatge.
No, també creia que era la reencarnació d'un general romà que havia participat en la guerra d'Àfrica contra els cartaginesos, i per tant en la batalla d'Àfrica es negava a preparar-se a les batalles perquè deia que ell ja coneixia el terreny de sobres.
Sí, li faltava un bull, està claríssim, no ens
tot
enganyarem.
Tot i així, era un general espectacular, sí, i molt decidit. Els alemanys hi tenien por, els aliats ho sabien, el passejaven, ell feia el xulo, i els aliats a més es van deixar fer fotos aèries per part de dels avions espies alemanys que fotografiaven les divisions de Patton. El que passa que en realitat el que estaven fotografiant eren divisions de fusta, de plàstic i de paper, tancs de paper, vaixells de goma...
Però clar, des de dalt en distància semblaven reals.
Exacte, i per tant tot això donava credibilitat a la versió del nostre espia.
Aleshores, esclar, aquí sí que teòricament l'haurien d'haver enganxat. Almenys els alemanys, escolta'm, tot això que ens has explicat és mentida, aquí no desembarca ningú més.
Però, en tot cas, fins a l'últim moment li fan cas i tot, i que hi ha algun militar alemany, algun alt comandament que evidentment veu que les coses no són com ens han informat. El cert és que les divisions alemanyes, els panzers que estaven a la zona nord-oest de París, doncs es desvien cap al pas de Calais en vez d'anar a Normandia. Per tant, fins a aquest punt, o fins a 2-3 dies després del 6 de juny, els alemanys tenen clar que en un moment o altre arribarà el gran desembarcament aliat al pas de Calais. No sé, és molt difícil ara de respondre com és que realment en una situació clau en la guerra, doncs els alemanys no van tenir més proves o més evidències de que podia ser tot plegat una enganya. En tot cas, la realitat és que el moviment de tropes es va desviar en bona part cap al pas de Calais.
I l'important era guanyar hores. Tampoc no cal enganyar-los durant gaires dies. De fet, Garbo va acabar dient, no, ara sí que desembarcaran a Normandia. Va en sèrio
el
de Normandia.
El dia 9, crec que ja ho va dir, al cap de 3 dies, sí, algo així, si no m'equivoco.
Per tant, guanyar unes hores era decisiu per donar espai suficient perquè els aliats controlessin les platges i perquè poguessin arrossegar rere ells els mulberries. Els mulberries eren uns ports artificials flotants que havien estat construïts a Gran Bretanya, que havien de ser arrossegats a través del canal de la Mànega
lentament,
lentíssimament, clavats i ancorats a les platges de Normandia i que havien de ser la clau pel subministre constant de tropes, de municions, etc, que l'exèrcit aliat necessitava per anar-se desplegant per territori francès. Per tant, hi havia unes hores que eren decisives, les primeres hores. De fet, els aliats van tenir problemes monumentals, diguem-ne, bona part de la 82 i de la 101 transportades van caure en els pantans de la península de Contentin
i van quedar destruïts
i es van perdre, van morir en els pantans. D'altres unitats de paracaigudes van caure directament sobre la primera i la segona divisió panzers alemanyes que els esperaven amb metralletes i els ametrallaven mentre queien. Per tant, els aliats van tenir molts problemes, imagineu si...
Com a detall, tenien previst conquerir la península de Normandia en menys de 5 dies i van trigar un mes i mig. Això ja revela
una baixa immensa de persones al mar de color tenyit de vermell, que no només que ho han vist a les pel·lícules, sinó que realment ho han vist en fotografies autèntiques, etc.
La qual cosa vol dir que 12 divisions Panzer allà, en el moment, que són les que va desviar Garbo, probablement haguessin fet fracassar el desembarcament. Vull dir que el paper de Joan Pujol va ser absolutament clau.
I a més hi ha un altre aspecte que és molt important. És cert que en aquest punt de la història, en Normandia, el desembarcament, doncs Garbo tindrà un paper clau, però també n'hi ha un altre que més o menys serà per aquests dies, que són el tema dels bombardejos alemanys a Londres, les famoses bombes, les B1, les BG2, que aquest és un dels aspectes que tampoc potser es coneix tant de Garbo, que també hi va donar, perquè els alemanys des de feia temps que li demanaven punts estratègics on bombardejar, i al final donaven punts estratègics que no eren exactament el que volien els alemanys, sinó que evidentment eren solament o descampats o zones errònies. Per tant, a banda de les vides militars de molts militars aliats que va salvar Garbo, perquè evidentment si haguessin anat tots els panzers doncs a Normandia des del primer moment allò hauria estat una carnisseria més salvatge de la que ja va ser, compta també amb el salvament de tantes vides de civils a Londres, una raó més que explicaria el perquè va ser justament evidentment condecorat per l'exèrcit britànic.
Pujol ha passat a la història com l'únic agent condecorat pels dos bàndols. Garbo va confessar anys més tard que els serveis secrets britànics es van fer un fart de riure quan els va dir que se li havia atorgat el segon reconeixement militar més alt d'Alemanya. Amb el seu amic espia, Thomas Harris, van redactar la carta d'agraïment als nazis.
Thomas! Thomas! Vine, corre!
Què passa? Ens han descobert o què?
No t'ho creuràs, però m'acaben de comunicar que els alemanys m'han concedit la creu de ferro.
No fotis.
Tinc la creu de ferro. És increïble.
Això és boníssim, Joan. Els hem de fer una bona carta d'agraïment.
Tens raó. Cal ser educat i agrair sempre una condecoració.
Sí, sí, que comenci així. En aquests moments, quan m'embarga l'emoció, no puc expressar en paraules el meu agraïment per la condecoració concedida pel nostre Führer.
Mira, posaré que no he fet altra cosa que complir el meu deure i que em sento indigne de tal distinció.
I tan indigne!
Va, que continuo. El meu desig és lluitar encara més ardidament per ser mereixedor d'aquesta medalla, concedida exclusivament a aquells herois, els meus companys d'honor, que lluiten en el front de batalla.
Em moro de ganes de veure la cara dels de l'MI5 quan els ho expliquem!
Jordi Finestres, en Garbo, suposo que a partir del final de la guerra devia ser aclamat, rebut pel rei en aquests moments, després per la reina... No sé, què el van fer l'hort, què va passar? No,
viatjarà molt, també és condecorat als Estats Units, fins i tot visita la FBI, estarà a Cuba, a Mèxic, i durant una temporada, l'any 48, estarà a Mallorca, on serà el seu bon amic Thomas Harris, una de les persones que més el va ajudar al seu pas a Anglaterra, ja no només en l'aprenentatge de l'idioma de l'anglès, sinó una mica en conèixer més a fons com eren els herois d'intel·ligència britànics. A l'any 48, però, li diuen, compte, que la guerra ha acabat, tu ets un heroi, però millor que desapareixis del mapa, és a dir, que...
Si
Arabel ja s'havia mort d'alguna manera amb el final, amb la derrota alemanya, és el moment de posar punt i final a la història del Garbo. Per tant, a l'any 48, oficialment, Joan Pujol Garbo mort a Angola. En un viatge a Angola, mort, i s'ha acabat. I per tant,
un viatge l'any 48
a Angola, per si de cas, els alemanys que encara hi poden haver-hi escampats a Europa i sobretot a Sud-Amèrica, que evidentment hauran descobert el pastís, doncs, Garbo, oblideu-se en tots. No existeix.
S'ha mort? Ha mort. Llàstima, sí.
Evidentment, no va morir.
No trobem, com a bon espia va viure molts anys més.
La família, a Venezuela, va refer la seva vida, va deixar enrere tot el seu passat, i com passa també a les pel·lícules d'espia, jo va haver de viure pràcticament 40 anys sense poder explicar ni a la seva dona tot el que havia fet. Era, evidentment, un dels pactes, m'imagino, d'aquests que...
Això és tradicional, no explicar a la dona el que has fet a la vida, vull dir que això també, en aquest sentit, en Joan Pujol va seguir una tradició històrica
molt... Vol dir que tots estem entrenats, diguem-ne.
Bé, no em malpenseu, ara.
No,
gens. En fi.
I deixa'm dir només que l'any 84, un periodista anglès especialitzat en temes d'això d'espionatge, el Nigel West, doncs, que feia molts anys que mirava de saber qui havia estat aquest al Garbo, seguint pistes i més pistes, i m'imagino que un confident doncs el troba a Venezuela, llavors ja es descobreix la història, s'entén que han passat molts anys, es publica la biografia del Garbo, se l'emporta a Europa, ve a Barcelona, ve a Catalunya, coneix precisament l'altre Pujol de Catalunya, el president de la Generalitat, que el vol conèixer, visita els cementiris de Normandia, s'emociona, dona moltes entrevistes a la tele, hi ha una antològica que en un programa TV3 amb el Josep Maria Espinàs, i bé, Garbo d'alguna manera a partir del 84 explica a tothom, també ara a la seva dona, el que havia estat, i mort l'any, a l'octubre del 88,
després d'una vida realment apassionant, una vida de pel·lícula pràcticament. Jordi Finestres, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí a explicar-nos aquesta història tan apassionant d'en Garbo Arabel, d'en Joan Pujol, aquest espia català que va salvar la Segona Guerra Mundial pels aliats. Moltíssimes gràcies, Jordi.
A vosaltres, gràcies.
Oriol Junqueras.
Ha estat un plaer.
Tu tens doble vida, també. Per saber-ho. No. En tot cas, no ho diries.
No és l'enguard.
En fi, això és l'enguàrdia.
Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Oriol Junqueras. Guió Arnau Monràs. Producció Pilar Razkin. Amb les veus de Joan Anton Ramoneda, Jaume Cardús, Xavier Martín i Dolors Sans.